Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Paula Molés, bon dia i bona hora.
Com estem? Bon dia.
Doncs molt bé, com estàs tu?
Jo bé, estic pesada, no?
Se t'acaba la festa.
S'acaba la festa i comença la samba.
Explica'm una mica més. Paula, avui fas l'últim restaurant caníbal a Berlín durant uns mesos.
Sí, durant un temps, perquè seré mare. Carai. O sigui que se'm gira feina. Hi ha algú que demanarà més les meves atencions que no pas vosaltres.
Escolta'm,
això segur.
Molta sort amb tot el que ha de venir i molts ànims. Preparada?
I tant, no.
Es pot estar
No s'està mai. Estic preparada per fer això que sonarà ara, que és el restaurant caníbal, l'altre no.
Doncs, Paula, moltes gràcies, molta sort i ens retrobem d'aquí uns
aviat,
mesos.
I tant.
Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
I avui resulta que m'acomiado de vosaltres, no per sempre, això no, però sí per una bona estona. Com diuen els anglesos, és una expressió molt divertida i, de fet, molt culinària, there is a bun in the oven, que segur que alguna vegada heu sentit allò de hay un bollo en el horno. Doncs aquí una servidora serà mare en breu. De moment, el brioix encara s'està coent, però aviat sortirà i demanarà totes les atencions i més. Això sí, estimats clients, no heu de patir per res. El restaurant caníbal no tanca, continuarà en marxa i a la cuina com a la ràdio, tot és equip. I dono fe que queda en les millors mans les de l'equip de cuina habitual. El Gerard Jubany, la Gemma Safontria, la Susana Ortega, la Sílvia Andrés i el Josep Maria Campillo. Ells continuaran suant la samarreta davant dels fogons perquè no falti de res en aquest restaurant que vam obrir ja fa més d'un any. A casa escoltarem la ràdio com sempre ho hem fet i els diumenges a la una del migdia sintonitzarem un restaurant caníbal a Berlín. I si a aquella hora la cosa es complica i hi ha plors o gana, doncs demanarem el menú per emportar. Ens retrobem aviat.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, com estem?
Ostres, m'està fent pena ja,
Saps allò que diuen quan el gato no està, los ratones bailen?
Sí, però, home, com a raton afectat, en principi, ballarem, però, mirarem de fer la feina, també.
I tant, només faltaria.
Bé, tu, si des de casa veus una columna de fum, és que està sortint de la cuina del restaurant caníbal, vine corrents, però si no veus la columna de fum, no pateixis,
Val.
Que tot anirà bé.
Explica'm, per no trencar les tradicions, què ha passat al voltant d'una taula avui mateix, va.
Doncs que durant la sobre taula deu haver sortit de la conversa el nou projecte gastronòmic i empresarial dels germans Roca, un bar de tapes.
Però em sembla que és un bar de tapes inspirades en els anys 70,
sí.
Que són les que ells van conèixer quan eren ben petitets.
I que tenien un fort accent andalús, ja que moltes d'aquestes elaboracions van arribar amb els immigrants del sud de la península que es van instal·lar al barri gironí dels Roca. Estem parlant de tapes com la clàssica tortita de camarones.
Oh, i tant, magnífic, segur que és boníssima. I escolta, quan i on serà tot això?
Quan? D'aquí uns mesos, no podem precisar més. I on? Doncs al barri vell de Girona, a la plaça Mercader, on fins fa un temps hi havia el restaurant Mon Oncle.
Ah. Va, més coses, em sembla que de Girona ara baixem una miqueta cap avall i anem, home, fins a casa nostra. Meva. Fins a València.
Amb una informació que potser genera inquietud entre els teus compatriotes valencians.
Vinga,
menjar-se l'arròs socarrat, aquells grans arròs, ja ho saps prou bé, que es couen més que els altres, que queden amb una textura com una mica més cruixent i que tenen legions de fans... Mm-hmm. Doncs menjar-se això pot tenir riscos per la salut.
Sí, home, va, segur que no. Mira-t'ho bé.
No, el problema és, ho diré bé, l'acrilamida, una substància tòxica que es produeix de manera natural en els aliments rics en hidrats de carboni quan es cuinen en un entorn de poca humitat. El procés químic principal és la reacció de Maillard, que també es produeix a les torrades quan se'ns cremen, per exemple, o a les patates fregides massa fregides.
I ara entenc pel tot que em dius que aquest excés d'acrilamida doncs no és massa bo per la salut.
Doncs no, pot tenir efectes cancerígens, per exemple. Hi ha un reglament europeu que dona consells sobre com s'ha de cuinar a casa per evitar que es produeixi aquesta reacció.
Amb tot el respecte pel reglament europeu, visca el socarrat,
Clar.
I alguna mala notícia més, que la cosa va de mal en pitjor,
Doncs mira, sí, més males notícies, sobretot si t'agraden els productes derivats del porc.
Sí, bueno, alguns més que d'altres, no em facis dir. Ara.
Doncs alguns d'aquests productes s'han encarit i d'altres directament són més difícils de trobar. Per què? Perquè a la Xina està... No, la Xina està comprant massivament el porc que es consumeix en molts països del món, especialment a Espanya, que n'és el quart productor mundial.
O sigui, la Xina... el titular és que la Xina ens roba el porc, però per què?
Bé, ens roba, el compra,
el compra,
el paga,
Sí. Doncs, i això per què?
La causa és la pesta porcina que afecta la Xina i de rebot a gairebé tot el món. Per exemple, el fuet o el pernil dolç són un 10% més cars, no sé si ho heu notat.
Sí.
I d'altres productes, com els peus de porc o les galtes, són més difícils de trobar si no aneu a la Xina a buscar-los, clar.
Clar. Ja, bueno, a veure si en Ramoneda ens apuja el preu del menú, vull, per culpa d'això de la crisi porcina a la Xina.
Ens cobren, Ramoneda?
No, la veritat que no, però de sempre opina sí,
sí,
eh?
Sí.
És una relació, bé, estranya. Sí. Bueno, va, a veure què té avui, Ramoneda.
Bon dia. Bon avui dia. Hem fet un estic tartar d'escriptor amb un punt de picant.
Oh.
Una cremeta de llenties amb trossets de gastrònom confitat. I, per postres, pastís de poma amb gelat de crític.
Molt bé.
I, com a plat principal, us podem oferir un parell de cosetes.
Mira.
O bé una mestra de te i una botiguera. Les fem saltades amb carxofes i alls tendres. O també un arròs melós amb cuetes de pescador.
Ai.
Estarem un temps sense veure'ns, Paula.
Ai, sí, Ramoneda,
avui
sí.
Tria tu.
Ai.
Per ser l'últim dia.
Va, trio jo per ser l'últim dia i si m'ho demanen, Ramoneda, em deixes,
clar.
No? No sé,
sí,
a mi em vindria de gust això de la mestra de te i la botiguera, saltades amb carxofes i encendres.
Sí. Doncs sí, no se'n parli més. Si la Paula vol això, demanarem això.
Això.
Excel·lent elecció. Restaurant Caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio, amb Paula Molés. Hey, wake
up. Da-da-da. El te comporta un nivell cultural molt superior al del cafè.
El te, sí, i fins i tot amb llet, li té una mica més de cos, però jo no li acabo de trobar la gràcia.
Jo, clarament, de cafè. El te és com aigua bruta, aigua amb restes d'herba.
Bon dia, Alexandra.
Hola, bon dia.
Estem aquí a la botiga Sants i Sants. El te cada vegada és més conegut, i diria més, el te cada vegada és més apreciat.
Hi ha molta gent que coneix el món del te i ha begut molts tipus de te, però sí que és veritat que entra gent que ve a descobrir aquest món nou.
Sants i Sants és la història d'una passió. El Salvador Sants tornava d'Europa amb el seu Ibiza ple dels millors tes per portar-los a Cafés El Magnífico. El 1996 va obrir la botiga Sants i Sants al carrer Argenteria 59. L'Alexandra Viti, sommelier de te i copropietària de la botiga, és la que avui ens obre les portes de Sants i Sants.
A la botiga conservem el te amb unes llaunes, com pots apreciar, de 2 quilos, hi ha 2-3 quilos de te, però és molt important perquè els enemics principals de les fulles de te estan parlant, Hi ha l'escalfor, la humitat, la llum.
Si jo, per exemple, ara agafo un te i el deixo i me'l porto cap a casa i el fico en una llauneta, i evidentment estem parlant de que aquí es ven té a granel, que crec que és una diferència molt important,
sí,
respecte a altres establiments. Quan em pot durar a casa?
Bueno, depèn del tipus de té, però, per exemple, els tés purs, els tés naturals, aquests tés els podem deixar perfectament un any. Això no vol dir que tinguin la frescor que tenen al principi quan nosaltres el comprem. Però, per exemple, tots els tés que són aromatitzats, sí que és veritat que jo recomano de 4 a 6 mesos. Això no vol dir que no te'l puguis prendre, però els sabors són menys intensos, diguéssim.
El rooibos no és un te.
El rooibos no és un te. El rooibos és un arbust que creix a Sud-àfrica i només es pot conrear a les muntanyes Cederberg, però no conté cafeïna.
El te és una beguda preparada amb les fulles, els talls i els brots de la planta Camellia sinensis. Té l'origen a la Xina. A Sants i Sants hi podem trobar més de 300 varietats de te. També venen infusions, primer concepte que cal aclarir. Tots els tes són infusions, però no totes les infusions són tes.
Perquè sigui considerat te, ha de provenir d'una espècie que es diu Camellia sinensis. Amb el món del te tenim diferents varietats, 6 famílies concretament. Tenim el te negre, el te vermell, el te verd, el te groc i el te blanc. I després tenim una altra varietat que es diu te zulongs, que també li diem te blau, que és un te entre negre i verd. Hi ha un tipus de te que és molt conegut i que la gent té com si diguéssim un fons d'armari, no? Que és un te que és el del Grey, que és un te que està perfumat amb bergamota. La gent també els agrada molt el te amb jasamí, per exemple, de Xina. I ara els tés verds de Japó també han descobert que els tés verds de Japó també agraden molt.
I ara es parla molt del té groc. Per què es parla tant de cop i volta?
El té groc és un té que és molt, molt especial. El seu origen està a Xina. Concretament nosaltres tenim una ara a la botiga que es diu Golden Dragon i no té aquest punt amarg que a vegades podem trobar amb el té verd. I és més suau i s'assembla potser més a el que seria un té blanc.
Quins són els grans productors de té?
Xina, per exemple, que és on va néixer el té, diguéssim, produeix tots els tipus de té. Després a la Índia normalment és quasi tot és la producció de té negre. I el Japó, encara que sigui és un 2%, però és un gran productor de tés de molta qualitat, tés verds. A la gent li agrada molt el té japonès, o sigui, ha calat molt bé. El té creix a països tropicals, subtropicals, i depèn del lloc, pot créixer fins a 7 vegades a l'any, per exemple, en llocs on fa més calor, com pot ser a la Índia, es cultiva durant tot l'any. I a llocs on fa més fred, on la temperatura, diguéssim, és més baixa, hi ha un període d'hibernació que seria des del mes de novembre al mes de febrer. Els tés verds de Xina, els millors, són els que es conreen a la primavera. Durant tot aquest temps que la planta ha estat hivernant, s'ha estat nutrint, i sobretot també els tés que creixen a grans altituds, perquè la planta també es creix més lenta, és molt més saborosa, més aromàtica i crea molts polifenols antioxidants.
Teniu l'oportunitat de viatjar gràcies al té, de conèixer altres cultures, de conèixer altres persones. Vull dir que us enriquiu moltíssim, no? Amb
sí.
Tot el que, amb la gent amb la que esteu en contacte i amb els països els que visiteu.
Estar a l'aire lliure, visitar aquests llocs, diguéssim, per exemple, ara al Japó, que fa poc hi ha estat, realment una cosa molt maca que a mi personalment m'agrada molt és veure l'arbre de té, com la mimen, com recol·lecten aquesta planta, com la porten a la fàbrica i tota la cura que li posen en aquest procés i tota la part de fabricació, diguéssim, la manufactura. Per fer segons quin tipus de té molt especial, necessiten d'anys per poder fer segons quin procés d'assecat per donar forma a determinades fulles. I després que ells saben exactament en quin moment està preparat el té, doncs per el seu aspecte, per l'olor que desprèn l'habitació on s'està manufacturant.
Allà és una altra manera amb la que conceben el té. El té forma part gairebé, no sé si dir-ho, però seria gairebé com una aigua d'aquí perquè en veuen constantment, o com és per
clar,
les persones que no hagin estat
clar, és que aquí a l'Occident doncs, nosaltres tenim la cultura del blat, tenim el vi, tenim l'oli, però als països orientals, a Àsia, clar, és el té. El té, l'arròs, això és la seva cultura. Per tant, el té per ells és com aquí una mica el vi, diguéssim, no? A Xina, per exemple, és un regal. I antigament, a la dinastia Ming, per exemple, es feia servir com a tribut a l'emperador. O sigui que realment el té ha format part de la cultura d'aquests països, no? I ells veuen té a totes hores.
Alexandra, ha après moltes coses del món del té, moltes coses de sants i sants, però resulta que m'has d'ajudar, perquè he quedat. Tu quin té em recomanaries? Quin me'n podria emportar?
Doncs pues mira, jo et recomano que t'emportis un té de Xina, ja que és on va néixer el té. Mira, jo et recomanaria el té guanyí, és un oolong, i això vol dir que és un té semioxidat, et sentarà molt bé. No té una oxidació total, és una oxidació parcial. Aleshores, és molt agradable i el pots prendre sol, si vols. From where I am, the weather looks clear. There's certainly nothing to fear.
Del Gòtic de Barcelona, anem al Cor de Gràcia, on trobem el carrer Milton, número 1, Interior de Té.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Armando i la May, mestra de té, van obrir aquest petit i encantador oasi per als amants del té fa 10 anys. Allà també ens espera un altre mestre de té, Victoria Bisogno.
El nombre de nuestra tienda en chino, que es Lu Xin Cha, significa pasión por el té, al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que para cambiar un poquito un nombre tan conocido como ese, pues dijimos, vamos a darle un poco la vuelta y vamos a llamarnos algo diferente. Y de ahí salió el nombre de Interior de Té.
Hola, Victoria. Encantada de conocerte.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Gracias. Eres maestro en Europa y maestro en China. A ver, vámonos hoy a tomar un té. Juntamos.
Y vos tenés un nombre muy hermoso, porque yo sé que maíz significa bello, ¿no? Bello, en hermoso. En chino.
Lo primero que hizo la maestra fue limpiar todos los utensilios, precalentarlos, colocó agua caliente dentro del gaiwan y luego en los bowls para que tomen calor, y también es un símbolo de purificación, de limpieza del espíritu. Ahora está colocando el té dentro del gaiwan.
Victoria Bisogno es una argentina que prefereix el té al café, fundadora y directora del Club de Té. També ha escrit La cata del té i Manual del sommelier de té. La Victòria ens introdueix en les diferències entre el té oriental i l'occidental, així com en els errors més habituals quan el preparem.
Hay algunos parámetros que son fundamentales para la preparación del té, y son la cantidad de agua, la temperatura de agua, la cantidad de hebras y el tiempo de infusión. La forma oriental de preparar el té en general es con cantidades pequeñas de agua, mayores concentraciones de hebras y tiempos de infusión muy cortos. Siempre con agua bastante más caliente de lo que preparamos en Occidente.
Victoria, ¿es habitual que sean las mujeres las que sean maestras de té? No sé si vosotras dos sois una excepción.
No hay prejuicios sobre la mujer, somos tanto mujeres como hombres los que nos dedicamos al té. Es verdad que en América Latina y España generalmente son más mujeres que hombres. Por ejemplo, en Japón los maestros de té originalmente eran varones, eran hombres. Luego incorporaron a las mujeres, pero hoy en día incluso en estos países vemos muchísimas maestras de té.
Victoria, hay muchos tipos de té, hay muchas variedades, lo hemos hablado antes. Me gustaría que me hablaras un poco de los beneficios, porque siempre se vende, o en los medios de comunicación, siempre se dice lo mismo, ¿no? Los beneficios del té.
El té tiene comprobados efectos positivo sobre la salud, propiedades medicinales, tiene un gran poder antioxidante, con lo cual es una bebida que protege al sistema inmunitario. No es únicamente una bebida, no es únicamente un alimento para el cuerpo, es un alimento para el espíritu y para todos los sentidos.
Entonces, claro, tú decías que el té tiene unos beneficios, pero supongo que también depende de las tazas que te tomes al día de té. Yo he leído por algún lado que tú te tomas 8 al día tazas de té. O
yo pierdo la cuenta.
¿Pierdes la cuenta?
Yo tomo té todo el día. Y acá hay un gran mito, señores oyentes. Muchas personas dicen, no, yo no tomo té porque si no, no puedo dormir. Señora, señor, si usted no puede dormir, no le echemos la culpa al té, porque el té tiene muy poquita cafeína, muy, muy, muy poquita. Si lo comparamos con un café de filtro, tiene una séptima, una octava parte, es muy poquita la cafeína del té y muy fácilmente nos podemos liberar de la mayor parte de ella. Haciendo una primera infusión de unos 30 segundos, está demostrado que el té libera la mayor cantidad de cafeína, con lo cual, si preparamos un té de 30 segundos y eso lo desechamos, lo tiramos, luego infusionamos las mismas hebras y vamos a tener muy, muy poquita cafeína, casi nada.
La llegenda explica que el té el va descobrir l'emperador xinès Shen Nung el 2750 abans de Crist. Descansava sota un arbre quan li va caure una fulla del té al bol d'aigua calenta que bevia. El té va ser considerat durant molts segles una joia a la qual només podien accedir els emperadors.
¿Cuáles son los errores que se cometen a la hora de hacer o de tomar o de disfrutar del té? Empezamos por las bolsitas.
No vamos a demonizar a la bolsita, pero hay una gran diferencia en el disfrute de un té en bolsitas y un té en hojas sueltas. Piensen que el té en bolsitas está pensado para una infusión rápida, intensa y no mucho más. No está pensado para vivir una experiencia sensorial. Son tés que se hacen de forma industrial. No está mal. De hecho, mucha gente inicia en el mundo del té gracias a las bolsitas. Pero si queremos disfrutar de una verdadera experiencia con todos los sentidos, el té en hebras es la mejor experiencia que podemos vivir. Cada tipo de té debe ser preparado con una temperatura de agua diferente. Para la forma occidental, por ejemplo, los tés verdes, aconsejamos prepararlos con agua entre 70 y 80 grados centígrados. Luego los tés negros con agua un poco más caliente, desde 75 hasta 85, 90 grados. El ulón hasta 95 grados. El té blanco también lo vamos a preparar a 80, 85 grados hasta 90. Y los tiempos de infusión cambian por el tipo de té. El verde entre 1 y 2 minutos es el de infusión más corta. El negro de 3 a 4 minutos. Y también influye el grado de la hoja. Para los oyentes que están en su casa, si tienen únicamente té en bolsitas, para poder disfrutar más del té en bolsitas, yo les recomiendo hacer infusiones mucho más cortas. Jamás prepararlo con agua hirviendo y 5 minutos como suelen aconsejar. Ese es un gran mito. Hay que dejar que el agua enfríe un poco, hasta unos 80, 85 grados, y luego hacer infusiones súper cortas, de 30 a 50 segundos, no minutos, señores. ¿Qué pasa cuando lo dejamos 5 minutos en el agua hirviendo? Se vuelve súper amargo, súper astringente, y ahí, pobre té, lo arruinamos.
¿El té necesita mucho azúcar?
El té hace bien, el té nos mejora la vida. Ahora, si ustedes están acostumbrados a echarle azúcar a todo, quizás al principio necesiten, para incorporarlo a la dieta, utilizar un poquito de azúcar. Para beber un té tenemos que sentarnos, mirarnos a los ojos, y hoy es lo que nos invita a volver a establecer esa conexión humana que un poco venimos perdiendo con las redes sociales, con el teléfono. Pero el té nos invita a hacer esta conexión humana, mirarnos a los ojos y tener este encuentro que es único e irrepetible. Como decía el maestro Zen Norikyu, el fundador de la ceremonia japonesa del té, Ichigo Ichie. Un encuentro es una oportunidad.
Un restaurante caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal.
Salvador García Arbós, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, quin plat ens has portat avui al restaurant Caníbal?
Un plat de carn crua.
I com es diu?
Un steak tartar.
I amb el periodista i savi Salvador García Arbós, ja ho sabeu, continuem ampliant aquella llista meravellosa que és la llista dels 10 plats estel·lars de la gastronomia universal. Avui, Salvador, ja ho saps, que és el meu últim dia, i a partir d'ara xerraràs amb la Gemma Safontria, que per això la tenim aquí asseguda a la taula amb nosaltres.
I... Gemma.
Hola, Salvador.
No sé si ho hem fet. De fet, no està fet a propòsit, però sembla fet a propòsit. Em consta que a la Gemma li agrada molt, molt això de l'estic tartar que deies tu, que és aquesta carn crua amanida.
I com és això?
Doncs perquè la carn crua, si és bona, és encara més bona crua per la combinació amb el picant, amb el punt just de mostassa, i si l'acompanyen unes patatetes sucades amb bou cru, meravellós.
Oh, patates, patates
sotorrades. Sou ànimes
bessones.
Bé. No, jo també prefereixo... Prefereixo patata i pa tou.
Doncs jo estic com vosaltres, també el trobo un plat extraordinari, el que passa que ara fa 8 mesos que no em menjo, perquè això d'estar embarassat és el que té, que les coses crues no ens van massa bé. Doncs això de les fantàstic tartar que dèiem car crua i que la Gemma deia sí, perquè si la carn és bona, doncs crua encara millor. Sabeu que recordo una escena, sempre que parlo d'estic tartar, de Mr. Bean, que pobre senyor anava a un restaurant, va demanar aquest plat i va acabar amagant la carn crua, bueno, a llocs inverossímils, a les orelles, a dins dels panets.
És que els que ens agrada la carn crua, si no deixem que la pilota arribi a l'olla, els que ens agrada la carn crua no mengem mai hamburgueses perquè ens agrada més l'hamburguesa ja abans no arribi al foc, els que ens agrada la carn crua no mengem les botifarres de sal i pebre crues vermelles, el nom que li vulgueu dir, perquè trebem el budell i ens la mengem directament.
Ah, és molt caníbal això, ara estava pensant.
Però on som? On som?
Què hi ha del cert d'aquesta història? Que he sentit moltes vegades que el primer estic tartar és obra dels tàrtars, els genets de Mongòlia.
Oi, oi, ja fas carasses.
Poc ho sabem. El que sí que sabem, perquè a més ens ho han explicat els antropòlegs, és que l'Homo sapiens és un animal carronyer i, per tant, de carronya n'hem menjat tota la vida. Tot el que pots menjar a la brasa te'l deus menjar a la brasa i el que no pots te'l tritures, i diu la llegenda, que aquesta la trobo molt cafre, que el tallaven ti-ti-ti-ti-ti-ti, la manien amb mil històries i després el posaven a sota la seda del cavall i fermentava. Això no ho sabem. Això queda molt bé. Hi ha aquella pel·lícula d'en John Ford que es diu L'home que va matar Liberty Valance, que diu When the legend become fact, the legend, no? Doncs allò que quan... la llegenda és molt més interessant, el relat és molt més interessant, doncs que la veritat que a vegades és més crua que l'estic tartant.
Sí, sí. A mi em sembla que sempre t'agrada recordar-ho també, Salvador, que el senyor Auguste Cofier ja parlava d'això, però a més no li deia estic tartar, li deia estic a l'americaine, no?
Exacte.
O sigui, com
exacte.
A l'americana, no?
Surto amb la cuisina el tren del 34 i fins i tot, ja abans de la guerra, en Ramon Rabassó, el pràctico...
Qui era Ramon Rabassó?
És un senyor català que se'n va a una de les capitals mundials de la gastronomia, que aleshores eren dues, una era a París i l'altra era a Buenos Aires. I doncs Ramon va anar allà i va escriure aquest El Práctico, que és un llibre bàsic, tan bàsic que fins i tot Ferran Adrià, quan comença la cuina del Bulli, es basa en El Práctico per transformar tota la cuina, i ja està, i El Práctico, hi ha totes les receptes, però s'ha de ser, és molt pràctic i s'ha de saber molt de cuina per saber què diu.
Perdó que abans detallat, o sigui, el senyor Rabassó ja tenia l'estic tartar al Práctico i el posava.
Sí, senyora.
Al receptari.
Exactament així. The meat.
Això que dèiem, carn crua, picada, amanida, ara entrarem amb l'amaniment, eh? Però una altra cosa que sempre he sentit dir, i segur que ara tu també m'ho rebats, que el millor estic tartar ha d'haver estat la carn picada amb ganivet, perquè això de picar la màquina, on s'has vist?
Ja hi som.
No.
Que no s'escalfi. Jo ja ho entenc, que hi ha màquines que són calentes i que són elèctriques i que són un nyap. Llavors, si aquelles antigues màquines que la tens allà, que tenen les ganivetes, que de fet és un ganivet, que no escalfen gens la carn i te la tallen gruixuda, i que a més et separa la fibra perquè la poden... Allò...
Com les picadores antigues.
Com les picadores antigues, sí, la que eren manuals i abans es feien les botifarres, penso que també podrien servir.
Aquí la cosa és que la carn no s'escalfi. I un cop tallada, com la preparem? Perquè això que diuen del gust del consumidor és molt relatiu.
Bueno, això a mi m'agrada molt, això del gust del consumidor. Per exemple, jo només els menjaria amb sal i pebre. Un pebre molt i molt bo.
Sal i pebre només?
Sal i pebre acabat de moldre, m'encanta. Què fa tots els condiments clàssics de l'estic tartar? Hi poses l'ou, hi poses les tàperes, hi poses els cogombrets, tot aquest gustos de vinagre, després hi poses l'umami, que pot ser una pèrrins, una xova, o pot ser un d'aquests liquamens garums que han sortit últimament. Ni després el picant. Et pot agradar molt, perquè és molt seductor el picant. T'adorm una mica, també. Aleshores dius, per què no fem només un tartar amb sal i pebre?
Ens ho apuntem. No sé si el millor lloc on has tastat un estic tartar és el millor lloc on te l'han servit. Perquè és una cosa que dona joc a la sala, eh? Allò que a vegades reivindiquem de fer-ho davant del comensal. Que no és maco, això?
Això és preciós i està molt bé. És aquí on te volia anar. No ho sé si el millor lloc del món, el millor estic tartar del món l'he fet en un... a quin restaurant me l'han fet a davant, etcètera, etcètera, tota aquesta història. Ara, que te'l facis a davant és una emoció. Per exemple, un restaurant molt a prop d'aquí on som ara...
Ja sé quin és.
Sí, esclar.
Aquí al carrer Ganduixer.
Aquí al carrer Ganduixer, sí,
amb unes cortines de color rosa.
Amb unes cortines de color rosa. I la família Monge, que t'ho fa tant i tan bé, doncs aquí, que no és obvia bé ni tot que és a Roma, però bueno, és aquí.
Sí.
Doncs, ostres, aquí... Clar, la màgia, de fet, tota la història, tot el relat, ja fa que sigui dels millors que hem menjat mai. Però també el motel, també quan te'l fan,
sí,
també és extraordinari. I dius, eren els millors, com a mínim, aquests els tinc a la memòria.
Clar.
I els recordo perquè hi ha una mica de performance.
I això ens agrada.
I això
perquè
agrada.
Acompanya... Potser això és el que fa que aquest estic tartar sigui un plat estel·lar de la gastronomia universal. Potser és això, eh?
Exactament, això.
Ai, gràcies, Salvador. Et trobaré a faltar.
Què dius, ara?
Mira què et dic. Sí, et trobaré a faltar. Però em prometeu una cosa... perquè jo us estaré escoltant.
A vore.
Algun dia, entre aquests 10 plats estel·lars de la gastronomia universal, parlareu de la paella?
De fet...
L'heu d'incloure, sisplau.
Li he dit a la Gemma fa una estona que aprofitaria per parlar de la paella quan no hi fossis.
Quan no hi veus?
I així
veus
segur, que, segur que no us baralleu.
Ei, però que jo no sóc de les valencianes talibans, ja ho saps.
Bueno,
però bé, feu-t'ho amb llibertat sense mi.
Ens veiem d'aquí un mes, Salvador.
Doncs fins d'aquí un mes.
Fins aviat.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim. La Magdalena de Proust.
Mi Magdalena de Proust es el típico refritillo de toda la vida de mi mami.
Rosa López, cantant, recorda una recepta materna adaptada als vegetarians.
Que es tomate, cebolla, pimiento y un poquito de ajo y un poquito... Yo le echo vinagre de manzana, pero con un poquito de vino, de estos de mesa, y en vez de carne, como no como carne, hay una carne que es inventada por un catalán, además, que se llama carne de Eura y la inventó Marc Coloma en 2017, el cual me ha salvado la vida para poder comerme la receta típica de mi madre sin tener que comer animal. Así que esa recetilla la comparto por vosotros y que espero que os sepa igual de buena que me sabe a mí.
Alicia al Mercat de les Meravelles.
I ja tenim aquí ben assegut a la taula del restaurant Caníbal, a la seva taula i a la seva cadira, perquè sempre seu a la mateixa. Toni Massanés, benvingut, Toni, com estem?
Hola, ben trobades.
Bé, avui som tres, eh?
Sí.
Últim programa per mi, o sigui que a partir d'ara compartiràs taula amb la Gemma Safontria. Gemma, Toni, Gemma, ja està,
sí.
Ja us coneixíeu.
Sí.
Sí, sí. Mira, Toni, que hem renegat vegades aquí de la paraula superaliment, eh? Sí. Sí o no?
Sí.
I avui ens atrevirem a dir que el producte de què parlem és un superaliment.
Absolutament, absolutament. Però és que en aquest cas és molt bo nutricionalment i és molt bo des del punt de vista de la sostenibilitat. Mm-hmm. Per tant, és doblement ben bo. Superaliment, les llenties.
Ho té tot.
Sí.
Ho té tot. Però va, allò que sempre associem al superaliment, que és la nutrició.
Sí.
O sigui, nutricionalment parlant, fantàstic, no?
Nutricionalment parlant, fantàstic, perquè són font de proteïna vegetal, que per tant, això és proteïna, cosa que necessitem. Tampoc tanta, eh? De hidrat de carboni, greix i proteïna, el que hem de tenir menys calories és en proteïnes. Aquesta proteïna, si ve de la mà dels animals, diguéssim, no? Si ve en forma de carn, doncs el que té és que també té greix saturat, etcètera. Per tant, està molt bé, però n'hem de menjar menys. I a més costa més de produir, més aigua, més terra, més no sé quantos. Què hem de fer? Doncs menjar menys carn, una mica menys de carn, i més proteïna vegetal.
Jo, Toni, tinc entès que en consumim de llenties de fa molts i molts anys, sí. I no només a casa nostra.
Sí, evidentment, és d'aquestes coses, com que a més són fàcils, adaptables a molts terrenys, doncs han sigut aquí des de fa moltíssim temps, no? A més, aquí ja hi eren, diguéssim, no? Formen molt part de la nostra cultura.
Jo no sé quines mengeu, Toni i Gemma, les petitetes, les grans, a mi és que m'agraden aquestes que es diuen llenties caviar o beluga.
A mi m'agraden més grosses.
Més grosses, sí, o sigui, les pardines, no?
Nosaltres, bàsicament, tenim aquests dos tipus, que després poden ser del pui, verdina, caviar, aluga, però al final són la petita i la grossa, diguéssim,
exacte,
no?
Sí.
I això, diguéssim, va a gust. Normalment les coses del país acostumen a ser més petites, eh? Una cosa important, eh? A diferència dels altres llegums, de les mongetes i dels cigrons, que si els volem coure a casa tarden més i a més els hem de posar a remullar, les llenties no cal, eh? I per tant, és una cosa que ens podem permetre de coure-les a casa amb mitja horeta llarga, diguéssim. o també poden ser de les parades dels mercats, de les botigues de gra cuit.
Sí, que no, mira que costa poc de bullir els llegums. Sí. Aquest, a més, perquè no demana remull, i si no, aquestes tendes, que són el nostre fast food per excel·lència.
Sí, senyora.
I això que dèiem, Toni, que a banda de que nutricionalment són molt potents, diguéssim, quan mirem la sostenibilitat, que és una cosa que feu molt, Alícia, doncs també ho tenim fantàstic si ho comparem amb altres fonts de proteïna, com pot ser la carn.
Fixa't, per alimentar els animals que ens mengem, els donem, entre altres coses, proteïna. Proteïna vegetal, vull dir. I aquesta proteïna vegetal ens ve dels llegums, no directament dels llenties. Per tant, si anem directament a buscar aquesta proteïna al llegum, en lloc de que passi, no, per l'animal que se l'ha menjat, gastem molt menys aigua, gastem molt menys terra, gastem molt menys CO2, no, etcètera, etcètera.
Però si mengem llenties, que són més sostenibles, quina quantitat de proteïna ens aporten?
Us he dit al començament que estem obsessionats amb que et sembla que et faci proteïnes. I aquí, a casa nostra, no ens en falten. El que té la carn és que té tots els aminoàcids essencials que nosaltres fem servir. Les llenties no els tenen tots. Els n'hi falta algun. Per tenir aquells que ens falten, el que fem és combinar-les o amb una mica de carn, i amb això no hi ha d'entir prou, per tant, si fiquem aquest trosset de xoriço, ja fem, o amb fruits secs, o el que es fa normalment i en totes les cultures on hi ha hagut poca carn s'ha fet, inclús a casa nostra, perquè les classes populars no en teníem gaire de carn, és combinar-les amb cereals. Llavors, l'arròs amb llenties és una manera de tenir tots els aminoàcids essencials, per exemple. Abans, a més, es creia que això t'havies de menjar junt. Últimament, el que ens diu a la ciència és que fins i tot no cal que t'ho mengis en el mateix moment, en el mateix àpat.
Què dius? No en el mateix plat?
No cal que t'ho mengis ni en el mateix plat ni en el mateix àpat.
Però en el mateix plat és molt bo.
Sí, però exacte, és igual.
I ara pensava que si algú li falten idees per cuinar llenties, teniu aquest llibre meravellós, Alícia, que jo el tinc posat a la cuina, que és com més la cuina dels llegums.
Dels llegums, sí.
On estan tots, però també estan les llenties.
Sí. Reeditat, per cert.
Sí, reeditat,
sí,
amb coses noves.
Molt, i s'ha reeditat en català i en castellà.
Molt bé, doncs és meravellós. Ja sabeu on comprar-lo, a les llibreries. I hem d'anar a comprar, no, Toni?
Sí.
No sé què diu el Bernat, que fa dies que no ens en parles. Encara hi treballa, no?
Sí, i tant. El Bernat, que és un savi de la terra, el que ens diu és que ara hem de buscar o fulles verdes, diguéssim, no, aquestes coses verdes, on ansen a sota la terra, no?, on la planta guarda les seves reserves, no?, per quan hagi de florir, per quan hagi de créixer, quan arribi el bon temps, no?, quan hagi d'espigar, no? I aquí tenim els naps, el nap i col i rava, però el nap, que també és d'aquestes coses que a vegades ens en oblidem, és molt sa, molt fresc. No, n'hem parlat mai, del nap?
No n'hem parlat, no. Bueno, sempre els citem aquí, però allò en profunditat no, eh?
Dia,
mira, apunteu-vos-ho, apunteu, Gemma. Parlar del nap. No sé si la Gemma ara pensava, és com nosaltres, allò que diem del plaer adult, de les coses que li agraden, les coses que amarguegen, no? Com l'endívia, o l'escarola, o la bleda...
Ui, no fa pas cara.
No fa pas encara.
Amb l'escarola he fet les paus. Amb l'endívia encara no.
Amb l'endívia encara no, eh?
Mira. I la carxofa?
La carxofa sí. És un clàssic, la carxofa sí.
Deixem aquí i ho tenim tot apuntat i escrit a catradio.cat/caníbal. Toni Massanés, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana vinent, Toni.
Us escoltaré, perquè jo he de continuar fent la compra. O sigui que des de casa us escoltaré i seguiré els teus consells.
Per WhatsApp et demanarem a veure
si ho he fet bé.
Farem examen.
Vinga. Adéu.
Paula. Para la taula. Para-la bé, que el pare ja ve. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
Canviem de dècada, però clar, hi ha coses que no canvien, com el Nyapotop, que és aquesta secció. Quan arribem al final del programa en què ens toca fer un tast per decidir si això que tenim a sobre la taula que ens ha portat en Gerard Jubany és una genialitat o bé és un desastre. Oi, que bé que sona.
Ho porto aquí dins.
Oi. És una bosseta de paper.
Sí, tot reciclable, eh?
Vinga, qui tenim a l'altre costat de la taula preparat per tastar?
Mira, avui torna al restaurant Caníbal una clienta de tota la vida d'aquesta casa, fent servir terminologia de restaurador, quan parlen d'aquesta casa nostra. És la periodista Tana Collados, que avui s'ha escapat un momentet del mercat per venir-te a veure, Paula.
Tana, com estem? Benvinguda. Moltes de nou. Gràcies. I a més que vens contenta, em consta, no? Perquè heu estrenat fa poc a TV3 Gent de Mercats.
Estem contents.
Sí, no? Quants programes queden? Ja queda poquet.
Ja només en queda un.
Només en queda
un. O sigui,
un.
Que no, aquesta vegada no, que ningú se'l perdi.
Jo crec que és un programa que té un títol que li fa realment justícia, és a dir, no esperes una cosa que no és, a dir, realment Gent de Mercats, els protagonistes són la gent, els paradistes.
Són testimonis, sí, ells són els protagonistes sempre. Jo crec que una cosa que tenen en comú és una passió per la feina. Perquè si no pots entendre que es llevin tant d'hora, que se'n vagin a dormir tan tard, que treballin tantíssim. No sé si vau veure el programa de la Rosario, 88 anys.
La del Mercat de la Beceria.
La del Mercat de la Beceria, que jo crec que ara ja en deu tenir 89. Aquella senyora que agafa dos autobusos, que ve de Santa Eulàlia a Ronçana, que es lleva a les 4.
Es lleva a les 4 i abans em va fer molta gràcia perquè explicava que havia deixat el dinar fet pel marit.
Home!
Sobretot.
Sobretot.
No, abans d'obrir la parada no ens descuidéssim.
Sí. Jo crec que això sí que és una cosa que té tothom. Gent apassionada, entusiasta de la seva feina.
Tu, que em consta que hi vas sovint al mercat, pateixes per això, pel futur dels mercats? Vull dir, els joves els veus comprant o no?
A veure, els mercats no passen el seu millor moment, això és clar, però sí que crec que hi ha un moment de reversió del moment dels mercats. Penso que els anys 80 van ser els pitjors, una part dels 90 importantíssima, però jo crec que hi ha motius d'esperança, perquè si hi ha una consciència que jo crec que existeix amb el menjar per la salut, i també per la salut del medi ambient, hi ha motius per tornar al mercat.
I jo no sé si el Gerard Jubany ha anat al mercat a comprar...
Ai, doncs el que passa que avui el producte que us porto no sé si s'adiu gaire amb la filosofia de la cuina de mercat.
Ui.
No, més aviat la delícia que tastarem avui s'ha ideat en un laboratori i se serveix en una cadena d'aquestes de menjar ràpid.
Ui, malament.
No anem gens bé.
Anem fatal.
Poc mercat trobem aquí. Avui us porto la Rebel Whopper del Burger King. En altres paraules, l'hamburguesa de carn d'origen vegetal.
Si us sembla, comencem pels tres arguments a favor.
El primer argument a favor seria la filosofia del producte en si mateix, no? Que una cadena com Burger King posi a l'abast de la gent que no és consumidora de carn un producte alternatiu i en principi de qualitat bona, diguéssim, és positiu, no? Aquesta carn d'origen vegetal. Encara que darrere de tot això hi hagi, com sempre, un interès estrictament econòmic, s'ha de valorar positivament la voluntat d'introduir aquest producte a l'oferta d'aquesta cadena de menjar ràpid. El segon argument a favor seria el preu. Aquesta hamburguesa tota sola, sense el menú que l'acompanya, sense les patates, sense la beguda, val 4,56 euros, que són pocs cèntims més del seu equivalent carni. Per tant, el preu no s'ha disparat ni han situat aquest producte a la categoria d'hamburgueses gourmet o hamburgueses d'autor. I el tercer argument a favor seria la normalitat amb què t'ofereixen aquest producte. No està sacralitzat, suposo que per no demonitzar els altres productes que també venen ells. És una proposta més entre totes les que et fan en aquest establiment. Si vols una Rebel Whopper, no et fan sentir el bitxo raro del grup. És més, tal i com l'ofereixen, és molt probable que clients que no tenen cap interès en el veganisme s'hi puguin llançar i s'atreveixin a demanar-la.
Pot ser. Sí. Bé, escoltem els arguments en contra.
Va, som-hi. El primer serien els ingredients. Ho dic pels qui vagin amb la idea que consumir aquesta hamburguesa és consumir un producte saludable, no? O que van a fer salut menjant una Rebel Whopper. A veure, sí que evites menjar carn, això és cert, però el filet aquest d'origen vegetal també inclou sucre, inclou sal, en menys quantitat que en hamburgueses normals, però també n'hi ha. I pel que fa a greixos saturats, fins i tot la proporció és més gran que en altres hamburgueses similars. Va, el segon argument en contra. Té el mateix aspecte depriment que les altres hamburgueses. Vull dir, la fotografia és una cosa i el producte físic que ens serveixen n'és una altra. Em sembla que quan vam tastar una de les hamburgueses d'autor del McDonald's, vam inventar el concepte d'hamburguesa Tinder, que és aquell entrepà que queda millor la foto que la realitat. Sí. No? Doncs ens trobem davant d'una altra hamburguesa Tinder, crec.
Tu creus que quedarà millor la foto
les
que no
imatges
ara, no?
És molt maca i molt voluminosa, aquesta Whopper Rebel, però la realitat és tot més trist. I el tercer argument en contra seria l'expectativa. És un argument que l'he posat com a negatiu, però sense estar-ne del tot segur. M'explico. La companyia Burger King ha generat molta expectativa amb aquest producte, sobretot a través d'una campanya gravada a Àvila, on diuen que hi ha una gran tradició càrnica, no? Asseguren que allà van aconseguir enredar uns quants voluntaris amb la Rebel Whopper, ja que cap d'ells va aconseguir detectar que era d'origen vegetal. Per tant, el que deia, l'expectativa és molt alta. Si no deceben, bé per ells, però si ens han intentat donar gat per llebre, aquí es poden emportar un disgust.
Sí, sí.
Per tant, amigues, els arguments estan exposats, només falta la prova definitiva.
Ai, ai.
Tant a Paula...
Aquesta mosseta, sembla que estiguem als Estats Units.
Característica
i com saludable. Hem de fer això, Tana? Tu primer, no? Un que és grandot, això, eh?
Sí.
Vinga, vinga.
A veure, l'aspecte.
L'aspecte,
efectivament, sembla càrnic.
Sí. Una carn sense massa vida, eh?
És a dir, si ens ha de seduir allò... Que és una cosa que tampoc l'entenc, pel vegà.
I jo tampoc ho entenc. I em consta per amics vegans que això de que s'assembli tant a la carn...
Bastant valenta, eh? La Tana ha donat una bona mossegada.
Què? Què? Clar, és que aquí si mossegues la maionesa, els cogombrets... La cosa deu canviar, eh? Sí o no?
A veure, Paula, anima't. Pel que fa textura, per exemple...
La textura és molt creïble.
És creïble, eh?
Completament, sí, sí.
Bastant.
O sigui, és semblant a les hamburgueses que trobem normalment en aquest tipus d'establiments.
Escolta, no, està malament, eh?
No com una hamburguesa bona.
No, exacte.
És fast food. El gust què? El gust és de carn?
Bueno, si la base és la soja és transgènica, ve dels Estats Units. S'ha hagut de desforestar gaire bosc, gaire selva, per aconseguir tota aquesta soja. A mi no em convenç.
Un plat de cigrons, ja ens hem entès.
Clar que sí, bons.
Home. Doncs va, Tana, si has de situar aquesta Rebel Whopper en un punt entre el producte top o el producte nyap, on el situes?
Per mi és nyap.
Nyap. Paula.
Jo no seré tan negativa, perquè m'ha sorprès positivament allò la primera mossegada, eh? No la demanaria mai. Per això diré que és un ce.
Un ce.
Ah, però sí, existeix el ce?
Ah, existeix. Sí.
Ah, conxo.
Què? Que tu penses ara o no?
No, és que jo pensava que anava...
Canvies el vot o no?
No, no el canvio. No el canvio.
No canvia, vale, no el canvia.
Per tant, si sumem un nyap més un ce, ens dona que aquesta Rebel Whopper és un producte...
Nyap!
És un producte nyap. Tana Collados, moltíssimes gràcies per tornar al restaurant Caníbal i per atrevir-te amb el fast food, una dona de mercats com tu, i esperem una segona temporada, des d'aquí ho diem, de gent de mercats. Ens veiem allà, això sí, eh?
Això sí.
I d'un producte de laboratori a un menjar fet allò en una cuina de veritat, que tant li agrada, o no ho sabem, al Filip Regol. A veure quin restaurant ha anat aquesta setmana. Endavant, Filip.
Restaurant Vivanda, Major de Sarrià 134, Barcelona.
Avui simplement volia recordar l'existència d'una casa de menjar de Sarrià que Gavi Calzado va obrir ara fa 37 anys. Sempre va ser un lloc de referència pel sector de la gastronomia barcelonina, ja que durant molts anys s'obria dilluns a la nit i no hi podien faltar aquell sopar de primavera i estiu a la seva preciosa terrassa. La cuina va patir durant molts anys la irregularitat del seu reiterat canvi de cuina, però sempre s'ha menjat bé, en una línia de cuina catalana mediterrània amb el toc personal que li aportava el cuiner de torn. Fa uns 10 anys que la cuina s'hi ha consolidat i es pot definir ara com una bona taverna gastronòmica que la Michelin va saber recompensar amb un merescut VIP gourmand. Kiko Calzado, el germà de Gavi, segueix dirigint des dels inicis la sala i Nacho Hernando és el seu cuiner titular, que rep de tant en tant les instruccions i l'aval del seu mestre de l'alquímia. M'agrada tornar-hi per tastar la croqueta cruixent de pernil amb la seva beixamel, tot i que no sigui tan fluida com les que es fan ara, i tinc el costum d'acabar la parcel·lada amb el seu fricandó amb trompeta. crispetes, un dels bons que se serveixen a Barcelona. Crec que la seva sopa de ceba és molt interessant. Es diu lo millor de la sopa de ceba, perquè el plat consisteix en un tros de bollo de pa ben remullat amb un bon brou de ceba caramelitzada cobert amb un ou poché i beixamel amb parmesà. Es pot agafar tot alhora, amb la cullera, i d'aquesta manera es resol el problema de moltes de la sopa de ceba habituals que costen de degustar amb la seva llesca de pa amb crostes resistents. Boníssim el formatge italià Tomino, fos amb mollo cruixent de cecina i espinacs saltats. Més encertat va ser el Roger amb gnocchi de carbassa, bola de sobrassada i fullo de sàlvia. Li faltava més integració dels ingredients, massa desmanegats. Vas degustar un pastís fi de poma amb gelat de vainilla, tot un clàssic de les cartes dels anys 80 que encara té tota la vigència. S'ha de demanar uns 20 minuts d'antelació, perquè es forneix al moment i arriba calent i cruixent a la taula. Vas trobar a faltar vinegres més actuals, és a dir, lleuger i amb pocs tanins. Preu mitjà d'un àpat, uns 50 euros. Tanca dilluns i diumenge a la nit.
Gràcies, Ragol. I recordeu que podeu llegir totes les seves crítiques a catradio.cat/caníbal.
Bé, la propina avui la deixes tu, no?
No.
Avui tampoc.
Home, més avui, saps a qui li toca? La Maria Nicolau. I em consta que va carregada, més que la meva.
Home, estira't, Paula.
Que no.
Les millors patates fregides possibles ja s'han fet. En alguna casa o restaurant del món ja s'han cuinat, s'han gaudit i se n'ha parlat. És més, la seva recepta està escrita i és a l'abast de tots i totes. Les coneixem. Ja són al món de les idees, voleiant l'espai sideral de Plató. La desgràcia és que vivim al món terrenal, al món de l'experiència humana, al món de la diversitat i la imperfecció, per molt que estigui en contra de la mera existència d'aquesta paraula. Pensar que perquè existeixen les patates fregides perfectes, les restes són imperfectes, seria com pensar que pel fet que existeixen la Scarlett Johansson i en Ryan Gosling, la resta d'éssers humans som defectuosos. I no. La infinitat de possibilitats que ofereix la gamma de grisos, què dic grisos multicolor, intermitja, són la flora, la fauna i la disbauxa que dona sentit a l'existència humana, la única font d'error possible contra la infal·libilitat de la física i les matemàtiques. La fricció, font de la diferència, l'error i el conflicte, el caràcter. La fricció sense la qual no existeixen dolor ni plaer, el turment i l'èxtasi de la pel·li d'en Charlton Heston. La vida, cadascú a la seva manera, que és la millor de les humanament possibles, ara i aquí.
Ai, Roger, que ara em fa una mica de pena i tot. Mira,
Paula,
què et dic.
Molta sort, moltes gràcies. I el Pau,
sí.
No?
Pau. L'únic bo és que no tindré temps de trobar-vos a faltar.
Molta sort, que vagi molt bé. Ens retrobem d'aquí uns mesos.
Una abraçada aviat.
També al Pau quan arribi. Doncs fins aquí 8 hores de ràdio d'aquest suplement d'aquest diumenge. I tornarem dissabte que ve a partir de les 6 del matí fins les 2 del migdia. Com sempre, ens podeu seguir, ja ho sabeu, a Twitter, Instagram, @elsuplement. Fins dissabte que ve. Salut i molta ràdio.